11:10 del matí, abordem aquesta hora la tertúlia esportiva habitual dels dilluns. Ho fem amb Jesús Galindo, cap de la secció de futbol de Mundo Deportivo, Josep Maria Félix, president de la penya Brana Sant Cugat, Marc Lorenzo, expert en futbol femení, comentarista per Barça TV dels partits del Barça femení, Raúl Orgales, el nostre tècnic, Perico, Sergio Morales, coconductor del Sant Cugat a Fons Matins en xarxa, i des de Londres, via Skype, John Sindreu, no sé si hooligan o no, encara hi ha dia d'avui. John, molt bon dia a tots.
Bon dia.
Com anem, John, per Londres?
Home, bé, aquí es viu molt futbol.
Molt futbol. Tu, de moment, ja el vius també als estadis o encara no?
No, als estadis no, perquè la butxaca pesa una mica, però ja estem treballant.
Per tant, de moment, als pubs.
Sí, però és que aquí viure el futbol als pubs és un plaer, perquè en tot cas veus allà un ambient futbolístic que aquí, bé, a Catalunya no perceps tant, no? Segurament.
És un plaer també escoltar el John i escoltar-lo de la manera en què podem escoltar-lo, gràcies també al nostre tècnic Raúl Orgales.
Sí, vaja, estic fent meravelles, és una connexió de Skype.
Ara parlarem de l'Espanyol, Raúl.
Vale.
John, com deies, de moment veient el futbol als pubs, i t'has fet ja d'algun equip o marxaves ja amb algun equip, crec?
No, de fet vaig obrir un debat general i finalment crec que m'estic decantant per l'Arsenal, que és una mica típic, més ara que va guanyant, no? Però és que clar, és que just al meu barri són molt gunners i és com una mica estrany, no? Ser d'un altre equip, així que sí, estic Arsenal.
El Sergio està amb tu, eh? El Sergio crec que tenia clar que marxaves i que et faries de l'Arsenal.
No, home, jo pensava que se feia del Tottenham, eh?
Sí, però és que el Tottenham resulta que té un problema. Quin? Que és una merda.
Ah, vaja, un petit problema, eh?
Sí, clar, hom s'ha de fer d'un equip que jugui una mica bé, no? Per això de l'estil i aquestes coses que reivindiquem.
Anava a dir en quin sentit, John, parlant de joc, eh?
Sí, home. També el barri no és molt bonic, eh? També s'ha de dir.
Josep Maria Félez, president de la penya Sant Cugat, que no t'escoltàvem en tertúlia fa 15 dies i la setmana passada no en teníem perquè feia un programa especial del Teatre Auditori. Avui abordem primer de tot, si us sembla, l'assemblea de socis, aquesta assemblea de socis compromissaris, on finalment no sé per on van anar les xifres, Jesús, d'assistència, d'aquells 4.300, se n'esperaven 1.000.
600 i pico, sí.
Al Palau Blaugrana hi havia cadires per uns 1.000, no per més.
Sí, no hi havia per més. Però és que tampoc, a veure...
I tampoc era una assemblea on hi hagués per més, no s'havia fet gran...
Cap assemblea de cap club de futbol porta més gent, eh? Vull dir, això, una assemblea massiva que vagi tothom i així...
El tant per cent és
aquí. Es pot donar en circumstàncies molt concretes, perquè hi ha algun tema molt concret o així, però si no, és una assistència bastant normal, que sigui pobra.
Com dèiem, no hi havia grans temes potser a tractar en aquesta assemblea, però per sí que algú de vosaltres la va seguir. John Sindreu, des de Londres, crec que la va seguir algun moment.
Doncs sí, vaig estar mirant el feed de YouTube que ens donava el club, cosa que està molt bé, perquè es podia seguir en directe. Una pregunta pels que estan allà a la taula i que en saben més. Com és que hi havia tanta cadira buida? És a dir, tu eres compromissari i llavors podies anar-hi? O és a dir, aquells 1.000 hi podien anar i no hi havien anat?
No, 4.000. John, 4.000.
4.000.
Es van avisar 4.000 persones.
Sí.
Molts van dir que no hi anirien i altres van dir que sí, però hi no hi van anar.
I per què no es busca un altre que hi vagi?
La idea ja és aquesta, de que la pròxima vegada, ja es va dir per aquesta, però no s'ha fet, és de que tots aquests que diuen que no i no hi aniran, es buscarà un substitut. Però, clar, el problema també és la gent que diu que sí i després no hi va, que són molts, precisament.
D'acord, és que clar, em va sorprendre dir que, ostres, si tu saps que no hi aniràs, no? pots deixar-ho per
una altra persona. I a més van buscar aquesta vegada, hi havien escollits més compromissaris de que els hi tocava. O sigui, sembla que eren 3.000 o al redor de 3.000, i aquesta vegada es van buscar 4.000 i pico.
D'acord.
Com sempre, l'assemblea es va allargar, però de fet crec que era vora el minut 10 quan el president Rossell i la Junta ja podien ser a l'interior de l'estadi, veient aquest Barça-Valladolid, que no sé d'altra banda què us va semblar, ara en parlarem. Parlava el John, que vosaltres hi enteneu una mica més, en assemblees n'heu viscudes més. Qui entén també, perquè és una mica dins de l'organigrama i del club, és Marc Lorenzo, dins de Barça TV. Marc, aquest cap de setmana es van destinar els recursos plenament a l'assemblea.
Sí, plenament. De fet, és una de les sorpreses que em vaig endur personalment, al veure que no s'actualitzava la parrilla de programació, i de fet és que es va estar només directament els dos dies dedicats a cobrir l'assemblea. No es va cobrir cap partit de futbol base, cosa que inclús doncs va sorprendre moltíssima gent, però bueno, mira, és el que passa. Justament va coincidir una jornada que el femení jugava amb el Rayo Vallecano. Una de les persones que era compromissària i que li tocava estar era la portera justament del Barça, Laura Ràfols, que no va poder estar en, tota la, en tots els dos dies, justament o precisament perquè en un dels, de, o sigui, en un dels dies, el diumenge, jugava partit de Lliga i el dia anterior també tenia que estar concentrada. Però sí, sí, realment...
Detectem una crítica a la teva empresa, Marc?
Digue'm?
Detectem una crítica vers la teva empresa, no, aquí?
No, bueno, jo, a veure, no sóc extern, o sigui, tampoc sóc salarist, però bueno, sí, no, a veure, no, crítica no, l'únic que clar, a veure, els que ens agrada el futbol, el que ens agrada, doncs, el futbol base, el futbol formatiu, el femení, etcètera, veure partits de futbol, sincerament, veure dos dies d'assemblea, no, a mi, sincerament, és que no l'he seguit, o sigui, no he seguit res i bueno, s'ha de respectar, no?, la programació que vol fer cada un, però sí, en aquest sentit, jo la veritat que bueno, no l'he seguit perquè és que no m'agraden aquestes coses directament.
Una assemblea, com dèiem, que va tenir lloc abans del partit contra el Valladolid, i on una de les frases que destaca el web del club aquest matí és la del president Sandro Rosell dient: el present i el futur ens somriuen. Com ho veieu? Com feu lectura d'aquesta frase del president, Josep Maria?
Jo estic d'acord. Jo vaig dir que sempre estic a favor del president que surt elegit, i quan no interessa el que sigui, doncs llavors fas campanya per fotre'l fora, així de clar, no? Però mentre està fent, i les coses s'estan fent bastant bé, perquè no solament s'acaba que la pilota entra, hi ha moltes coses dintre el club, molts estaments i moltes cosetes petites que la gent no hi arriba, perquè uns perquè no hi volen arribar-hi i altres perquè tant els hi fot, no? Aleshores jo estic d'acord totalment amb aquesta junta.
A veure, els resultats, el futbol, encara que el Félix digui que hi ha altres coses, però per la gran massa dels socis, el que importa és els resultats són bons. Són bons, l'equip va bé, la perspectiva és de que pot anar bé encara bastant temps, si es continua fent bona feina. Per tant, a veure, jo crec que va viure una assemblea molt plàcida per això, perquè els resultats funcionaven. Si els resultats no funcionessin, segurament hauria sortit complicacions, no ja esportives, sinó de cadires, de seients, de tot. Haurien sortit problemes per tot arreu.
Els resultats van bé, no només el primer equip masculí, sinó que el femení també, Marc Lorenzo, si el primer equip blaugrana ha començat amb 8 de 8, el femení 15 de 15, ara parlem de punts.
Sí, 15 de 15 en punts, porta més d'un any que no per un partit en Lliga, sense comptar els partits de la Champions amb l'Arsenal, però increïble, porta 125 gols a favor i 13 en contra en 35 partits de Lliga entre la temporada passada i aquesta, i jugant a un joc realment impressionant. Ahir el Rayo Vallecano, que és un dels equips que estava, bueno, era el segon de la classificació, no va tenir cap moment cap opció. De fet, el 2-0 encara és un resultat curt, ja que la primera part el Barça s'han pogut anar 4 o 5 tranquil·lament. No té rival, no, sobretot a nivell de defensiu no pateix apenes, juga amb molta intensitat a dalt, ofega els rivals, està en un moment molt dolç, i veurem si això segueix i si ho acaben de confirmar aquest dimecres, que és un test realment important, tots al mini a les 7, i si no veure-ho per Barça TV, que és a la Champions femenina, segon any, a veure si aquest any sí, passem de 700, que és contra el Bromby Danès, i és un equip al que se li pot ficar mal, almenys.
Aquell dia sí que esperem recursos del club, no, Marc, per poder televisar el partit?
Sí, aquest dia està, a més, ja està confirmat, o sigui, ja m'han confirmat, o sigui que serà, sí, totalment ja. Dia 9, dimecres a les 7, en directe per Barça TV, i també pels que, com deia abans el John Sindreu, via streaming per la web del club, fcbarcelona.com, també es podrà seguir, cosa que a vegades ja ho fan amb alguns partits i que realment s'agraeix perquè... moltes vegades, doncs, pel que sigui, no tens la TDT o no agafes pel satèl·lit al Barça TV, i per tant, doncs, fantàstic.
No hi haurà cap programa de ressaca de l'assemblea?
No crec, jo crec que ja s'han fet
els millors moments.
El Barça autonòmicament no depèn de res de Barça Televisió, no?
No, és des de fa 2-3 anys, és el grup Mediapro. El Barça es va desentendre, diguem-ne, va fer una escissió dins de l'organigrama, sí. I sí, va deixar sí. Tot el que és la televisió dins de, i la web del club dins el que és, bueno, la web del... O sigui, el que és la televisió és de Mediapro. Llavors, després està el departament de comunicació, que abans estava integrat en el que era la televisió, ara és a part. El departament de comunicació està integrat dins de l'organigrama del Barça, però el que és la tele i la web del club està dins del que és el grup Mediapro, o sigui, està com d'alguna manera externalitzat o privatitzat. Llavors, evidentment que hi ha una submissió al club perquè no deixa ser la televisió Barça TV, però no és... no és del club directament, sinó d'una cadena o d'una empresa privada, en aquest cas, com és la del senyor Roura, no? Mediapro.
Un últim apunt i anem al futbol, que sé que és el que us agrada parlar, de quan la pilota entra i quan Alexis en fa dos encara més, a Marc Lorenzo, imagino. La plataforma Go Barça i tota aquesta moció de censura que dimecres de la setmana passada es presentava oficialment al Col·legi de Periodistes de Catalunya al Punt del Migdia, finalment el que va anunciar en aquella roda de premsa va ser que amb un dels canvis que ha fet la Junta de Rossell, Josep Maria, ara que es va parlar de reformes d'estatuts, és necessitar aquest 15% d'aval i no el 5% que abans hi havia. Diuen, sí. Saben tant la Junta com nosaltres que un 15 no hi arribem, ens fem enrere i ara no hi haurà moció de censura. Haguessin pogut canviar molt les coses? S'hagués pogut viure una assemblea de compromissaris molt més crispada?
Res, jo considero que la moció de censura aquesta va ser una pantomima total, perquè això del 15% ja se sabia, El que passa que sempre hi ha el qui especula que pot ser un 5, no sé què, però evidentment hi va tenir que sortir el secretari general de l'esport dient que segons els estatuts del club i dintre la direcció general de l'esport, això és el 15% i s'ha acabat, ja no més que parlar. A part
estem
que sempre hi ha,
que
aquest club
sabia,
sempre hi ha algú que té
ganes
de buscar coses estranyes.
Exacte, jo em faig la mateixa pregunta que el John. Si els qui van presentar aquesta moció, entre ells el Sant Cugatenc Jordi Puello, sabien que es necessitava aquest 15%
és
i no el 5%.
Jo els vaig veure amb perdó una mica cigronaires, És a dir, no tenim molt clar com anava el tema.
Home, és un fracàs quan convoques una roda de premsa
si
i acabes anunciant que
si
no presentes.
Si vol presentar-ho, s'han d'informar.
Exacte. Jo puc dir-te, acabes de dir tu, Marc, el Jordi Puello, sí, Jordi Puello és un Sant Cugatenc, amic meu, soci de la penya Sant Cugat, vull dir que, i ell ho sabia, això. Jo sabia concretament que era un 15%. Però, esclar, estan buscant, diguéssim, les del grup del Benedito i s'ha acabat ja. Bé, a mi em sembla bé que facin campanya, però fer campanya d'altra manera, es pot fer la campanya.
És a dir, que Agustí Benedito també hi és per aquí?
Home, ell és de la colla. Vull dir, no ho sé. Aquí la pregunta queda una miqueta a l'aire. Suposo que com aquella dies endarrere va passar una enquesta, no sé què, també estava Benedito darrere d'això.
Sí, home, aquestes enquestes de les quals famoses ja que va parlar Rossell aquell dia a l'entrevista amb Josep Cluí, si no m'equivoco.
Ah, les enquestes parlem del Messi.
No, el hat-trick Barça va ser, Exacte, aquestes, John.
Val.
Amb Bernat Soler, després han portat bastants comentaris, Realment, els voltants de l'estadi encara s'emporten d'enquestes?
Sí. A veure, el senyor Benedito i els seus d'això, jo paro cada dia allà, parlo amb ells, estan allà cada dia, i vulguis que no, al fer contactes i al parlar gent i en saludar, això es feia una miqueta de campanya.
Anem a la Lliga, el Barça continua líder, però l'Atlètic de Madrid no hi ha manera que deixi de compartir aquest lideratge amb el Barça, Sergio?
Però és que
i dos gols més de Diego Costa.
És que depèn d'ell totalment. Si aquest home no hi fos, sembla com el Barça de la Messi dependència, que ara jo crec que ja estarà una miqueta espantat aquest fantasma. Sí, jo crec que sí.
Des de Xile, segur.
Jo crec que l'Atlético té una Diego Costa dependència brutal, ara mateix. Que el dia que marxi, no sé jo com s'ho faran, però tot així juguen prou bé i han donat un salt endavant.
Com s'ho faran? Hi ha algú que sap fitxar ja, Home. Hem tingut un Falcao que ha funcionat, ha tingut un Agüero que ha funcionat, ha marxat, semblava que marxés l'Agüero, jo l'he de desaparèixer. Forlán, Falcao, ara aquest, vull dir, escolta, encerten,
Ho fan molt bé, o sigui, això és innegable.
Se'ls hi en van, però se'ls hi en van per una morterada de quartos i en troben un altre que quasi és millor.
I de moment van bé a les dues competicions.
I van bé les dues competicions.
Que no pensava que
han arrencat Lliga
i Sala. Porto i va fer un partit bastant maco, Bastant maco va fer. Sèrio, sobretot sèrio.
4-1 al Barça contra el Valladolid. Un partit d'aquells podríem dir que era de tràmit, d'esperada victòria. Si no ho són tots, pràcticament al llarg de la Lliga ja del Barça.
Sí, però va començar perdent.
I va començar perdent. Aquesta seria la notícia en una jugada pilota aturada, en un córner. Javi Guerra, un especialista.
Com sempre.
La reacció no es va fer esperar. I què destacaríeu del partit? Marc Lorenzo, imagino que els dos gols d'Alexis.
Sí, home.
Jugadorazo, totalment, sí.
Bueno, a veure quants partits per això,
Intens que deia golazo, No jugadores, golazo.
Va fer un partit, sí, segurament per sobre del que és el seu nivell habitual, perquè evidentment que si fa cada partit així estaríem parlant ja quasi de dos Messis o de tres quarts de Messi. Però no, a veure, jo sempre he dit que l'Alexis, per mi, el que sempre m'ha agradat moltíssim i que sempre ho he destacat, no és la seva base en ofensiva en quant a gols, sí que és en quant al sacrifici, al joc col·lectiu que té, però sobretot el desgast en defensa que fa, que és el tio del que més pressiona i més empipa els defenses i més hi provoca les pèrdues de pilota, si us fixeu, ni Tello ni Messi, potser Pedro és el jugador que Messi assembla, però jo des d'Aitó no veig un davanter com Alexis que pressioni, sigui tan sacrificat i tan laboriós en tasques defensives. I jo crec que també va arribar amb 21 anys, molt jove per venir al Barça, d'un futbol molt diferent, una pressió molt gran. Jo crec que va creixent a poc a poc i crec que li estem veient un jugador que realment no era tan dolent com creiem, sinó que realment té un potencial i que quan està en confiança doncs, pot fer coses com l'altre dia. Ja han vist partits bons on és bon assistent i connecta molt bé sobretot amb la figura de Cesc Fàbregas i l'altre dia doncs, va agafar una mica els galons i es va entendre molt bé en Neymar i fins i tot va fer el que no acostuma a fer, que són aquests gols com el que va fer el primer, doncs, que va ser un autèntic golaç, això sí. Però bé, jo ja et dic, en principi el nivell que va fer l'altre dia o que va donar l'altre dia Alexis no crec que sigui tampoc el seu nivell habitual, perquè va fer de tot, fins i tot marcar golaços, o sigui, en fi, no sé, vosaltres ja, si creieu. De
dos qüestions, el partit immillorable, per mi millorable, perquè no solament jugues contra el rival, sinó a més jugues contra una sèrie de circumstàncies que vulguis que no pots anar a perfecció. Per exemple, tens un arbitratge fatal, com sempre, un arbitratge fatal i vulguis que no.
Per vosaltres dos o tres penals, no
xiulant a jo dos. Penso que et desestabilitzis una miqueta el jugador i estàs, pues, no sé, dos minuts fora de control, no? Perquè van ser claríssims, no?
A la redacció els més hooligans diuen tres.
Bueno, jo vaig veure dos.
Hi ha gent que defensa que tres, però jo crec que dos.
I l'altre és que l'Alexis, hi ha un petit comentari aquest cap de setmana que, diguéssim, ha jugat els partits més bons, els ha jugat quan juga Messi, precisament.
Però és que no té per què ser un bon partit quan no hi ha Messi, sinó que destaca més. Simplement és això, perquè Messi té un rol que quan no hi és algú l'ha d'assumir en aquell moment. Segurament si Messi hagués jugat aquell partit hagués fet més gols encara i hagués jugat millor, perquè Messi,
bueno,
ens agrada...
Bueno, hauria fet el hat-trick ahir.
Exacte.
Ha donat la pelota bon dia.
Exacte, Messi...
I era més difícil que marqués el Neymar que no ell, precisament.
Exacte. Bueno. Exacte, exacte. Però mira, es va complicar per regalar aquell gol a Neymar, sí. Que per ser va fer un bon partit també, Neymar.
Molt. Neymar va fer un partidàs. Sí. Parlant de l'Alexis, jo que sóc crític amb ell, he de reconèixer que aquest partit i els últims partits, no solament aquest, està molt bé, està molt bé, però a mi segueix sent un jugador que a mi em genera moltes dubtes. Que jo no sé quants partits veurem d'aquests. Jo sóc dels que penso que és un jugador que d'aquests partits te'n donarà la temporada 10 tirant llarg, no te'n donarà més. I el reste, hi haurà les patinades, hi haurà les fallades, hi haurà d'això que el caracteritza més.
Si fa jo... això contra el Borussia Dortmund, llavors
perfecte,
callarem.
Perfecte, callarem, evidentment, jo el primer. Però, a veure, és això, jo el que voldria veure és la continuïtat. Jo, un jugador que la temporada passada va tindre la gran continuïtat que va tindre, fent-ho fatal, l'oportunitat que va tindre, va jugar tot i així... i no va respondre, i va fer algun partit bo, també s'ha de reconèixer, clar, jo vull veure aquest nivell, potser no tan alt, perquè va ser altíssim el de l'altre dia, però un nivell decent el vull veure un temps llarg, però temps llarg. A mi em genera dubtes, em genera moltes
vegades,
dubtes encara.
Però poques vegades ha tingut tanta paciència amb un jugador com amb aquest.
Cap.
Bàsicament, el problema és aquest, no és que el jugador sigui tan dolent, simplement és que, clar, jo no veig la mateixa consideració que es té amb Alexis Sánchez amb la resta de la plantilla, honestament.
Però tu no, a veure, paciència del públic, paciència dels entrenadors, tu creus que no n'ha tingut?
Home, per això dic,
n'ha tingut moltíssima.
Abastament.
Per no es dona aquesta paciència. A veure, jo vull veure la mateixa continuïtat al Tello de partits que li han donat al de Jones, i a veure, llavors parlem, llavors critiquem.
Si tu li dones 80 partits a Tello, home, potser també jugarà bé. És que no
I
sé.
Potser te'n farà 15 fatal, i 15 que no et farà res, però després igual et funciona, que al fin i al cap és el que ha fet l'Alexis. Clar, sí. Vull dir, dona-li la mateixa confiança a aquesta gent.
Si em permeteu, crec que estem parlant de jugadors molt diferents.
No, a veure, no estic comparant Tello i Alexis,
No.
Estic comparant jugador de cantera, un altre tipus de jugador, sí, això, sí. No posem nom, posem X si vols.
Sí, no, però ara que dieu el nom de Tello precisament...
No, estem... posat el de Tello perquè és el que va jugar, vull dir que no...
Sí, però si anem a fer l'anàlisi futbolístic, que jo crec que d'això es tracta, al final veiem que Messi, quan juga Messi, a dalt, amb dos jugadors més, sempre, amb el 4-3-3 del Barça... Messi sempre, si una cosa té dolent o no dolenta, potser perquè es justifica, és que va caminant. És a dir, el Messi és un jugador dolorós al camp i sempre està caminant. Evidentment, està esperant agafar la pilota i començar l'embranzida i fer la jugada que et definirà un partit. I després, que potser te'n farà una, te'n farà tres o quatre i et marcarà un hat-trick. Però qui és el jugador sacrificat que dalt està tot el rato batallant, mossegant, desgastant-se... perquè el Messi pugui tenir les opcions...
Patinant, caient pel terra, fallant...
No,
són complements.
És igual, però és que a mi els jugadors, i ho veig en el femení, o les jugadores, com en aquest cas la Marta Corredera, que a mi em sembla que part té gol, però sobretot que són jugadors que són tan sacrificats en defensa, que et provoquen sempre desgastar les defenses, que puguin no sortir amb facilitat, que després puguis intentar recuperar la pilota perquè el jugador realment important que marca la qualitat com és Messi pugui fer la jugada, perquè el Messi, recordem, jo l'he vist pressionar pràcticament més que 2-3 vegades en tota la seva vida, però perquè després ell és el que agafa la pilota, fot la jugada i marca el gol. Però qui són els peons que estan treballant, currant amb el món de treball? És l'Alexis el que més. I jo ho sé perquè quan jugo a futbol i jugo de davanter, quan no paro de córrer darrere dels defenses i de pressionar, després no tinc forces per fotre ni un centro, perquè és que estic em cremen. Per què? Perquè tens que tenir el Messi ben fresc per fotre la jugada del gol.
Allò defensa.
Llavors, si no ho veiem, és que som secs. O que no sé...
No, jo dic que no ho veig... A veure, jo, si recordes les tertúlies... A veure, sóc crític amb l'Alexis, però sempre he dit que no és un mal jugador. O que jo no veig que sigui un jugador pel Barça. Jo no veig que sigui un jugador pel Barça i ho mantinc. Igual després m'ho he de tragar, les meves paraules. Si m'ho he de tragar, me les trago i no passa res. Vull dir que me les empasso i no passa res. Vull dir que... Però, a veure, és un jugador... Sí, treballa tot el que tu vulguis, però... A mi el que m'aporta l'Alexis no m'és suficient. A mi aquest treball, hi ha altra gent que la fa i a mi em pesen més els mil errors que he vist de l'Alexis. Em pesen més.
Jo en respecte...
És que no podem rebaixar tant el llindar davanter del Barça,
Oh, perdó?
El John diu que no es pot rebaixar tant el llindar
d'un davanter del Barça. És que, veure, és que sembla que siguem, no ho sé, el València. No, home, no, és que el Barça ha de tenir una exigència amb els seus davanters bastant elevada, com demostra any rere any, i amb Alexis la sensació és que no la té. Clar, és a dir, que això no és negar que fa moltes coses bé.
No.
Diríem que per això Bojan no continua al Barça.
Però té davanters al Barça?
És que jo en respecte, deixeu-me dir que en respecte a l'any passat...
És que el Barça no pot tenir davanters. Per començar, perquè juga amb un sistema en el que no té que haver davanters, té que haver un joc jugant a redor del Messi, per tant, de què parlem de davanters?
Josep Maria,
davanter no és només un nou, eh?
Mireu, no, en respecte a l'any passat, hi va haver una cosa que hem d'estar d'acord tots, a part de que va ser també econòmica, però més important és de cara al jugador. El Barça entre dos jugadors es va quedar amb l'Alexis. Entre Villa i Alexis, i penso que aquí vam acertar. Ara, que a part hi havia la part econòmica, que també importava, perquè era una fitxa cara, però que fos, però entre dos jugadors, físicament i edat i tal, penso que vam acertar quedant-se l'Alexis.
Molt bé, Josep Maria.
Ara, a partir d'ara, veurem el que respon.
Veig clar que el tema Alexis el podríem estar parlant al llarg de tota la temporada, per tant, millor si analitzem el joc del Barça. En aquest cas, en aquest 4-1, Jon Sindreu, què ens va semblar? I, en general, què us semblen les rotacions? Que sembla que ens hi hem d'acostumar, perquè d'entrada ens sorprèn l'alineació, segurament ja... amb Song al mig del camp, deixant Busquets a la banqueta, deixant Iniesta a la banqueta i deixant Pedro a la banqueta.
A mi em sembla perfecta la rotació, perquè és per descansar les cames, que es nota moltíssim. Hi ha molts partits. En aquest mes de novembre han jugat cada 3 dies un partit.
Per descansar i per que els altres jugadors, els que no juguen tant, es sentin importants.
Correcte.
A veure la versió del Joni i del Marc.
Bé, a veure, és un rotar entre cometes, no? És veritat, sí que rota, però és el Valladolid, el Camp Nou. És a dir,
i la base és la mateixa.
Va rotar amb Song i Tello, no? Que perquè el Bartra, diguem-ne, havia de jugar per necessitat. A mi no em sembla un entrenador molt rotador, tampoc. És a dir, em sembla un entrenador que aposta bastant fàcil. I, de fet, a la segona part vam veure que els canvis eren precisament cap a més l'onze titular que no al revés. Jo sóc dels que sempre he pensat que un Valladolid a casa l'has de guanyar amb els suplents, perquè si no vol dir que alguna cosa no estàs fent bé. De totes maneres, sempre està bé que doni minuts a Song i a Tello, no?
I en el punt dels canvis, jo, podríem veure precisament el punt més crític, no donar minuts a Sergi Roberto o Jonathan Dos Santos?
Més que res, té un punt d'injust, perquè jo crec que, per exemple, Cesc va jugar fatal, com moltes vegades que juga al mig del camp. I clar, això, amb això estàs venint a dir que és igual com de malament ho faci algú, que al final, fins que no et lesiones, no juga el que tens darrere. Jo crec que això ho seguim veient en Martino aquest any, i a mi no em convenç.
Però això es veu amb tots els entrenadors, eh? Els entrenadors tenen la seva aposta... Els entrenadors tenen les seves apostes i sobre aquestes apostes es mouen i els hi costa molt canviar.
Sí, això no ho nego, però és que són sempre les mateixes. És a dir, aquí sí. És el que anem. És a dir, les apostes de Martino, fins i tot a nivell de joc, on col·loco el jugador, són les mateixes que les de Vilanova, que són al seu torn les diguem-ne, les vaques sagrades. Llavors, clar, aquí és on jo tinc certs dubtes.
Ara no esperem Lliga fins al 19 d'octubre, que el Barça visitarà el Camp d'Osasuna i l'Espanyol rebrà el Real Madrid a casa. Raúl Orgalés, ho farà després que...
S'espantat, eh?
19 d'octubre.
No, al Madrid no, a l'Atlético de Madrid.
Atlético de Madrid, perdona.
No, no, sí, ja m'he espantat perquè, evidentment... Ara...
El Barça sí que et trobarà amb el Madrid el dia 26 d'octubre.
No sé quina em fa
més por, eh? Pel president de la Lliga de Futbol Professional a les 6 de la tarda.
A les 6 de la tarda.
Home, fa por, l'Atlético, no, Raül?
Fa por,
el tram que... No, l'Els no feia tanta por. Però... començo a tenir por pel tram que ve ara, calendari en mà, ja arriba l'Atlético de Madrid a casa, està intractable l'Atlético de Madrid, hem d'anar al camp del Llevant, és un camp difícil, mai hem guanyat nosaltres, ens ha costat molt guanyar el camp del Llevant o puntuar allà, i després crec que ve el Sevilla a casa, tenim la sortida al Camp Nou, al Barça, i vaja, no, després no recordo què, però és complicadot. És complicadot ara mateix. I penso que estem perdent una mica l'essència que teníem al principi de Lliga. Un bloc molt més consistent i estem ara donant moltes facilitats en defensa que ens estan perjudicant i estem perdent punts de manera... Bueno, perdent contra el Getafe, perdent contra l'Elx, el dia del Villarreal, bé, sí, surts amb un equip totalment reformat per les rotacions, però no ens enganyem, també pel sistema de joc i les facilitats que deixes en defensa deixes escapar punts, i aquests punts seran importants pel tram que ve ara mateix.
Però aquest tram també és una oportunitat, perquè si l'Espanyol surt dempeus d'aquest tram, després donarà molta força per poder tirar endavant tota la temporada.
Sí, perquè va sumar.
Sí, però, però dels últims 9 punts n'hauria tingut que fer 6.
Exacte.
A Aguirre li importa sumar, i segur que un punt a ells l'hagués donat per bo.
Sí, sí.
Exacte. Sí, també també. I més veient el partit, com va anar? Perdona, Jon, digues?
Coses estranyes.
Que, sí, ha fet algunes coses estranyes aquí amb les alineacions. Per exemple, en el darrer partit vam veure Abraham allà i unes coses que potser...
Sí,
anem fet... amb alerta perquè ja la plantilla és curta com per fer invents a vegades.
Exacte, i el dia del Getafe jo vaig veure els canvis d'Aguirre, per mi no van ser del tot acertats. El dia d'ells, el plantejament, veies una línia defensiva molt avançada que... Bé, és perillós jugar amb una línia defensiva més avançada de l'habitual. Va semblar una mica el plantejament que va fer a Granada. Plantollà, plantejo l'equip una mica si fa o no fa el mateix que hi havia a Granada i si surt, surt.
Torja i Córdoba, els dos fitxatges que van arribar a última hora, van tornar a cada la grada. Serà difícil, creu, Raül Orgales, que entrin en aquest bloc que ha arrencat tan bé la Lliga i en aquest 11 titular?
És que Torja jo el veig com un... Tampoc el seguia molt, però per les pinzellades que he vist, el veig un jugador molt intermitent. Poc continu. I jo encara no en tinc ni idea d'aquest tio, digui, qui collons és.
Té un cert nom de narcotraficant.
Sí, sí, sí. De fet, l'altre dia deien que tenia permís del club, no sabem ben bé per què.
Ai, ai, ai.
No, no.
Tenia que fer uns
tràmits. Burocràcia.
D'aquesta jornada número 8 ja coneixem també tots que el Real Madrid va guanyar el Ciutat de Llevant per 2-3. Amb un final de partit on
Juanito,
sé que a Marc Lorenzo li va agradar molt la celebració de Cristiano Ronaldo.
L'espíritu de Juanito.
L'espíritu de Juanito. Mare de Déu.
Sí, no sé, ho vaig posar al Twitter perquè realment em va indignar bastant, però...
Els pectorals, de Cristiano, et van impactar?
Home, a mi és que a mi realment, bueno, sí, em van espantar primer de tot, però després perquè vaig trobar molt lleig que al camp d'un equip humil que realment amb els milions que té el Madrid ha d'anar a guanyar amb la gorra, fa un partit de pena i a sobre marca l'últim minut de rebot... anar ja a xulejar i ensenyar pectorals em sembla fora de lloc i d'una actitud bastant barrobajera i barroera i no...
Tampoc siguem tan filiprims,
home,
a veure, al minut 94
jo he de dir, perdoneu, que feia temps que no veia algú
traient-se
la samarreta,
aquesta reacció.
Des de que el reglament diu que això és targeta, almenys
sí, van
ensenyar, a Can Barça fa temps que no recordem
celebracions. Jo l'últim que recordo és a Iniesta.
Targeta.
Però no siguem tan filiprims, a veure, un equip que t'està perdent, que a falta de 3 minuts pel final del partit està perdent i et guanya, a veure,
això
motiva, és normal la reacció, una reacció
d'aquesta d'un jugador.
Sí, el que passa que ho sobredimensionem molt perquè és Cristiano Ronaldo.
Clar, tampoc és tanta xuleria, vull dir, segurament aquesta reacció l'hauria fet
el
90% dels jugadors de futbol espanyol.
Tu mira totes les celebracions que fa Ronaldo als camps de fora, que es comença a dir jo,
sí, però en aquest cas, jo dic en aquest cas, estem parlant de l'altre dia.
Però cal fer treure la samarreta, ensenyar pectoral,
però estem parlant de l'altre dia.
Recordo que l'Alexis te l'estava a treure,
De l'altre dia és una reacció que amb el mateix partit el 90% dels jugadors del futbol espanyol ho fan. i no xularia.
I més perdent. Estàs perdent, tal com ho dic, un pressupost petit.
Aquest dia, no dic d'altres.
Marc, un pressupost petit, com és el de la banca, com has dit tu, i un gran pressupost com el de Madrid, i estiguis perdent un partit, per tant la reacció és d'explotació de que hem guanyat un partit que ho teníem quan avall que no guanyàvem.
Però és que totes les celebracions del Cristiano Ronaldo, si us fixeu els gols,
que sí.
és com una... No sé, o sigui, jo crec que els grans jugadors perden molt, perden tot el que tenen de bo fent aquestes coses, perquè el Messi fot golaços i partits com de o sigui, on marca gols importantíssims, o l'Iniesta mateix, o jo no veig aquestes...
Messi, si et guanya un partit important al minut 90 amb un gol i al 93 amb un altre gol, t'asseguro que si no reacciona igual... poc li faltarà.
Sí,
i Messi i qualsevol jugador.
No
estic parlant de la xuleria d'altres partits, que sí que té xuleria, no estic justificant la xuleria del Cristiano Ronaldo, que la té, però amb les circumstàncies que van ser les del dissabte, home, no siguem tan filiprims, és una reacció molt normal.
Home, no sé filiprims si fos només en aquest partit, perquè és el meu...
Home, però ja t'estic dient que els altres partits sí, però aquest...
contra equips humils, que realment jo crec que no cal un jugador de les seves característiques...
Però tal com va anar el partit, jo crec que aquest cas és justificable.
Jo vaig veure la seva companya al palco la setmana passada i em va agradar bastant.
No es va aixecar la samarreta o no?
Londres, John Sindreu, mitjo convocat per la selecció, per la baixa de David Villa... I bé, ja m'explicareu, sé que ara hi ha dos partits de selecció espanyola, amb el Sergio ens preguntàvem ara...
Té molta claca aquí, Mitxo.
Mitxo dels fans, sí.
Amb el pitjor moment, la convoquen. Perquè la temporada passada va fer una temporada molt bona, que va acabar marcant 18 gols, i va estar pitxitxi bastant temps a la Premier. Però aquesta temporada em sembla que porta 2 gols.
Està més fluix, però clar, és que té crèdits acumulats.
Que el Suensi també està molt malament. Vull dir que...
I Diego Costa, què passa amb ell?
Ostres, jo estava pensant ara.
Diu que ja té decidit, perquè... no? Quina selecció jugarà?
No, ja sí, és un problema burocràtic. Falta que la Confederació Brasilenya enviï un paper que justifiqui, o sigui, que certifiqui, que no ha jugat cap partit oficial amb cap de les categories de la selecció brasilera.
Val.
En el moment que tingui aquest document ja pot estar convocat.
És un document que ha anat a buscar John Córdoba. Això tenia el permís.
En Jon demana explicacions.
Sí, no.
És que no entenc per què aquest senyor que és brasiler s'està parlant de que jugui amb Espanya. És que no cal d'entendre, és a dir, d'on ha vingut aquesta idea?
Correcte, Jon, correcte.
A veure, això és hispano-brasiler, també el Marco Senna en el seu dia va decidir jugar amb Espanya, el Thiago també.
Era un jugador de segona categoria que en cert moment va pujar un esglaó i van dir, mira, aquest el podem aprofitar. Però Diego Costa, a Brasil, que no té davanters entre, li aniria de nassos.
Ja,
i l'home,
però bueno,
vaja...
No, però Brasil, la postura de Brasil a mi em sembla també molt correcta, perquè va sortir el vicepresident el dissabte de la Confederació Brasileira i va dir que a veure, que era una decisió que la tenia que prendre el jugador i que ells la respectarien. La respectarien al màxim i no posarien cap trava.
No, evidentment, però és que no entenc per què es parla d'això, és que no ho entenc. És a dir, el normal no és que vagis a jugar amb el
perquè,
teu país.
Mira, perquè el Del Bosque, el Negredo, el Soldado i així no l'acaben de convèncer, com ha demostrat mil vegades, es va cridant, ara fa l'experiment aquest del Michu, vull dir, no l'acaben de convèncer aquests jugadors, i veu que aquest, doncs, potser pot ser una alternativa.
Bueno,
i cal tindre-ho controlat, i tindre-ho
no
lligat, doncs ja és bo.
Un jugador de fora, nacionalitzar-lo espanyol, i més quan està en aquest estat de gràcia que està
exacte, vull dir, és aprofitar el moment, jo crec.
També va haver un jugador argentí del Getafe, lateral esquerre, no recordo el nom, que també va ser nacionalitzat i va jugar a l'Eurocopa, no?
Sí.
Com es deia? Aquell altre a l'esquerra, que era argentí, de fet jugava aquí al Getafe, que va jugar a l'Eurocopa. No
va jugar a l'Eurocopa amb Espanya, John?
Sí.
Ai, Marc?
Sí, no recordo ara, no em surt.
Sí, home, sí, el lateral, segur que us en recordeu, no fa gaire.
A l'estudi no fan massa cara de seguir la selecció... ni Josep Maria Fele, Jesús Galindo, Sergio Morales,
Raúl Morales... Però ara no caic, igual que si em diu el nom sí que dic, ostres, sí, és veritat, però ara no caic.
Jo és que el nom no me'n recordo, però recordo que un jugador argentí, bueno, que el van nacionalitzar a última hora a Correcuita i va jugar, que estava en un bon moment, però va ser un moment i després ja va desaparèixer, però jo diria que va ser quan l'Eurocopa del 2008, també precisament, jugador Getafe, lateral esquerra, no recordo ara exactament el nom, però sí, no fa massa d'això, però bueno... No,
bueno, buscarem.
Jo pel comportament del Diego Costa no estic gens amb el joc, sí, però el comportament dintre el camp, que rasca molt i s'enfronta a tot Déu, ja no el seleccionaria, això d'entrada. La meva opinió, clar.
No, però llavors que ens deixin de vendre la moto de que aquí a les seleccions s'ha de sentir els colors i un home s'ha de sentir espanyol i aquestes coses, perquè és evident que ni amb ells mateixos els importa res. Per tant, doncs mira, que ens deixin de tocar els nassos, no?, amb el tema, dic jo.
No, no, en absolut, vull dir, la selecció, jo crec que la federació li porta un ràbano que com si juguessin sí, tres brasilers, un anglès i un de xotxa,
pues, si guanyen. Estem con les mèdies de Xavi de Puyol, o sigui, ah, bueno, el debat són les mèdies de Xavi, ostres, però si estàs agafant un brasiler
això
és, davant de sempre.
Em sembla que això és un altre tema, eh? Ja ho sabem, això.
Mira, Mariano Pernia.
Seria una altra tertúlia.
Mariano Pernia.
Mariano Pernia, que havia estat preseleccionat o va arribar a anar?
No, no, va anar, va anar a jugar.
No, va anar, era titular.
Mariano Pernia, si us en recordeu, la de la Serra, no?
Sí, que no tenia present allò que era argentí.
Era argentí, que va estar Tigre Independiente i que va estar aquí Getafe, després va anar a l'Atlètic de Madrid molt ràpid, però jugador l'any 77, estic mirant ara perquè tinc aquí internet, ja està retirat, em sembla, o que s'ha retirat, però va jugar amb Espanya, jo recordo, no sé vosaltres. I el Banc Nacional
sí, 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 sí. Hora. Sí, sí, no, no, sí, ara el dir el nom sí, però que no tenia present que era argentí, la veritat.
No, ja, jo tampoc.
Futur, precisament, com a central de la selecció espanyola, ara ja sí que veiem una mica tots que el té, Marc Bartra, i com a central del Barça.
Jo bueno, soc dels que he cregut sempre amb Marc Bartra, eh? Jo crec que és un bon jugador.
El problema no és creure, el problema és les vaques sagrades, com deia el Joan, que estic d'acord amb ell amb això. A veure, quan surti el Puyol, en teoria tindria que jugar Puyol i Bartra. No sé. Però, com que el Piqué és una vaca sagrada...
Porta no uns partits que està bastant millor que el Piqué, eh?
Ja, però és que el Piqué està fatal.
No, per això, vull dir...
Piqué està fatal...
Ja està, no, no és que estigui bastant millor, que està molt bé.
Al mig del camp i en defensa, vull dir que... Està, aquest xicot, el que passa que no, això no es pot... amb un vestuari, pesa el vestuari, la llei de vestuari és molt important.
Jo me n'alegro, a veure, tots han parlat de que es tenia que fitxar un central, es tenia que fitxar un central, sí. En part me n'alegro que no s'hagi fitxat.
Correcte.
Perquè, mira, ha tingut l'oportunitat i està demostrant que és un jugador que pot jugar al Barça. Que pot jugar a Barça perfectament.
Trauríem un aspecte positiu, un partit més de titular de Marc Bartra i un gran rendiment. I parlàvem abans d'associacions, a mi la que em va semblar que hi havia i força era l'associació Neymar-Xavi, fins i tot en algun moment potser excessiva de passar-se entre els dos. Però vaja, està clar que quan dos cracs s'agraden, es busquen i sense Messi
sí,
al camp...
A mi em va agradar molt una jugada que va fer Neymar, que va intentar fer una passada a l'espai com de sotana per Xavi, com perquè fes l'esprint i remetés a davanter centre, que això demostra que no coneix molt bé Xavi, perquè, és a dir, l'esprint aquell, jo no sé molt bé Neymar...
Xavi no hi va, exacte, Xavi no hi va córrer, exacte.
No, no.
Sí, sí que és veritat, sí, la tinc present.
Sí, 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 sí.
Neymar, hem vist que s'associa amb qualsevol jugador, amb Dani Alves també hi té tendència, pel fet que es coneixen més... I en general ara jo em pensava que em diria potser que li va agradar alguna jugada individual, perquè és que individualment, podem donar-li corda i llibertat.
Sí, sí. Va desequilibrar al contrari, amb tres contraris de cop cada vegada que agafa la pilota. Desequilibra molt fàcil.
És un jugador desequilibrant, bones individualitats i bon jugador d'equip per mi. Que això del jugador d'equip jo vaig insistir molt l'any passat, quan encara no havia fitxat, que ho deia contínuament, que jo havia vist partits,
jo no hi creia,
deia,
no
partits
havia vist.
Sencers, no les jugades que ensenyen a la televisió del reportatge, que veus la jugada individual i el gol, sinó sí, partits sencers, i és un jugador d'equip.
Sí, sí. Jo no hi creia, però actualment no hi creia fins que no
ho està demostrant, vaja, ho està tant, demostrant, perquè s'està veient.
Però la imatge que se'ns venia de Neymar abans d'arribar al Barça, jo crec que era una altra de la que estem veient.
No, perquè t'ensenyen la imatge, el reportatge. Clar. Que ha fet la jugada del gol, que ha decidit i t'ensenyen aquella Exacte. Imatge. Però jo vaig tenir la paciència, perquè és un jugador que em va traure en seguida, i he tingut la paciència de veure partits sencers d'ell, partits en què no ha marcat gols, i que el veus jugar i dius, està jugant per l'equip.
La imatge futbolística i el look. Ens També, el veiem diferent des d'aquí.
Sí, sí.
Parlàvem d'un jugador d'equip, segurament per això entendrem que Pep Guardiola va intentar fins l'última hora fitxar-lo pel Bayern de Múnich.
Sí, això
sí, clar. I el Mourinho pel Chelsea, també, i el Florentino Pérez, ja no diguem, vull dir, ja no fins l'última hora, sinó que estava fent la maleta i anava ja a dir-li que fitxés.
De les lligues europees, el Joan comentava abans la situació de l'Arsenal, que ha començat molt bé la Lliga, però també hi ha el Liverpool ara mateix.
Està empatat a punt.
Co-líder, exacte. A Itàlia sorprèn també, però és així, la Roma és líder, després de guanyar 0-3
a l'Inter. Itàlia és una bona Lliga.
Ho està guanyant tot, eh?
Hi ha una bona Lliga, no sé finalment què va fer el Milan, que jugava...
Va perdre.
Sí.
Imagina, doncs la cosa es posa interessant.
No, interessant va ser Nàpols, la passada que li va clavar la Roma a l'Inter.
Exacte, 0-3, ara ho dèiem, amb dos gols de Totti.
Sí, i Gervinho va fer un partidàs que recordem que aquí a l'Arsenal era dolent, que això és el fenomen aquest del jugador que és bon un lloc i dolent a l'altre.
Això passa de tant en tant, eh?
John Cole, Clef,
però al revés.
Recordem Mendieta també.
Sí. Ostres, sabeu que Mendieta i, com es deia, Mitchell Salgado són comentaristes habituals de Sky Sports?
Sí. Sí, vols més, John?
És DJ, no? Mendieta?
Exacte. Mendieta és DJ.
M'entendes, DJ?
Sí.
Fa dos anys va estar Benicàssim, va estar amb un
sí?
tocant a
Benicàssim. Ara sí, veus avui sí que aquesta
tertúlia...
Ell tertulia...
sempre ha estat en aquest món, li ha agradat moltíssim, eh?
Sí, cantava molt.
John, com es viu ser a Londres, com deies una mica, al barri on predominen Gunners, i bé, sentia parlar de Mourinho, que encara fa declaracions d'aquí, sí, i les farà també referents a la Lliga Anglesa.
Que va tirar merda, Mourinho.
Però, Mourinho està preparant el terreny per un possible enfrontament entre el Barça i el Chelsea a la Champions.
És molt possible, eh?
Està fent una altra cop a la tonterieta.
Jo crec que amb el Madrid.
El Lloni i el Marc comparteixen amb el Madrid, eh?
Va tirar merda per tot arreu.
Vol seguir tenint els seus seguidors del Ku Klux Klan de la caverna madridista, dels més radicals, tenir-los encara hipnotitzats, eh? Per mi em sembla, o abduïts, a mi em sembla que és més amb el Madrid, eh? Que ho té.
Jo crec que amb tots dos, eh?
Amb l'Inter, el Chelsea, amb el Madrid. Jo crec que ara és amb el Madrid, directament.
Jo estic amb el Jesús, eh? Jo crec que els dos, i més, les últimes declaracions eren d'encarades directament al Barça, amb el Neymar.
Veure, una de les coses...
Ha sigut el millor entrenador del Madrid, repassant tot el que...
S'ha fet les dues, però a veure, una de les coses afortunades d'aquest cap de setmana ha sigut, per una part, el Jim, l'entrenador de Valladolid, amb les declaracions després del partit, insinuant que el Neymar es tirava a la piscina quan hi han dos penaltis que són garrafals, claríssims, indiscutibles.
No, però fa una de teatre que...
Eh?
El Marc...
Són penals clars, eh? Són penals clars. Aleshores, això, com havia dit, després el Mourinho s'apunta i comença a dir que és piscinero, però a partir del Celtic, que el partit del Celtic, em sembla, li van pegar una patada a l'esquena, que si això és teatre, pues bueno, no sé, vull dir, són molt bons actors de ficció, eh?
Què ha dit el Marc, que el millor entrenador del Madrid ha sigut el Mourinho?
Va dir-ho ell.
Va dir-ho ell.
Jo crec que la culpa és carrego la culpa als periodisme, al periodisme sobretot de Madrid, de no dir qui ha sigut el millor entrenador del Madrid, i aquest tio el deixes fora una punyetera vegada, perquè no els interessa dir-ho, perquè realment el millor entrenador del Madrid ha sigut el Miguel Muñoz, i després del Muñoz ha tingut el del Bosque. El que passa que hi ha algun motiu aquí perquè no els interessa dir-ho, perquè pot ser que torni algun dia al Madrid, val, d'acord.
Jo estic posant ciris a Sant Cucufate cada dia, perquè es trobi amb el Madrid el Chelsea, perquè és que la merda que dirà la prèvia, jo crec que és que farem diaris durant un any.
Pot ser divertit, pot ser divertit.
És que a veure, per la premsa... Estan plorant amb el Mourinho quan ja feia les maletes, perquè deien, ara de què? Quanta carnassa perdrem en els programes, sobretot els nocturns?
Correcte.
Els showtimes, aquests que fan, tiquitaques, etcètera, punto pelotes, la carnassa que es perd fresca amb el Mourinho. Siguem sincers, és que al final tot això és un circ.
Sí, sí.
I el Mourinho t'alimenta moltíssim aquest circ.
Sí, sí.
Però moltíssim.
Jon, ara ho ha dit el Marc, ha nombrat un dels nous programes d'aquesta graella que fan tertúlia esportiva i una mica també amb clau d'humor. Imagino, no sóc seguidor d'aquests tipus de programes.
Sí, porten un polígrafo.
Digues?
Ho has vist que porten un polígrafo?
No ho he vist. No sé si el Marc ho ha vist.
No, jo no.
Això és aquest, el tiqui-taca?
Sí, porten el polígrafo i li van preguntar, no sé si eren a l'Iturralde, si era més del Barça que del Madrid. El van posar allà a la màquina de la verdad i li van preguntar.
Aviat veurem també proves de caligrafia, com amb Bárcenas.
I, bueno, i com va sortir, quin va ser el resultat?
Deia que no. I ell va dir que no era més del Barça que del Madrid, i el polígrafo, que està allà amb la doctora Frankenstein, que està allà portant el polígrafo, va dir que decía la verdad. Per tant, deduïm que no és més del Barça, Iturralde.
O sigui que és més del Madrid.
No, també crec que va sortir que no.
Respecte a aquests programes que deies, jo animo a Cugat.cat fer un programa d'aquests.
Sí, jo crec, no sé si ho comparteixes,
seria divertit,
Josep Maria, qui convidaríem? Jordi Puello seria un d'ells?
Es podria convidar moltíssima gent, eh? Si fessis una llista i estudiessis aquest programa, es podria convidar,
El John
va
dir que
la màquina de la verdad, per saber si va portar algú al Barça o no.
I si sabien que necessitaven aquest 15% de val de socis. El Marc crec que de fons...
Segurament la màquina diria, eso es una putada, no?
Avui, Joan, estàs esgotant ja les intervencions que freguen una mica el límit del que es pot dir en aquest horari.
Perdoneu,
I m'ha semblat que Marc Lorenzo de fons rumorejava una mica que Joan Sindreu seria un fix d'aquests programes.
Seria el Roncero segur del programa. Crec que el paper se li escau molt bé, no?
No li desitgis tan mal.
No. No, l'únic que sí que hauríem de negociar perquè ho presentés el Jorge Javier, perquè llavors ja seríem amb un glamour i amb una, maionesa ja important, per dir-ho d'alguna manera.
Ion, avui entrem al programa i tot apunta que els horaris que tens ara mateix a Londres et permetran fer-ho al llarg de la temporada.
Sí, penseu que aquí som una hora de menys, i llavors doncs és relativament més d'hora que allà on sou vosaltres, i mira... Doncs,
de moment, que pot canviar això.
Això és veritat.
Perquè Espanya s'està plantejant el canvi d'horari,
Sí, de fet tocaria, no? Estem gairebé una mica més...
Home, seria lògic, perquè el canvi d'horari que tenim ara va ser un canvi de temps polític, de guerra, de Franco, per estar d'acord amb Alemanya i així.
Que si vas a mirar, estem a la mateixa alçada que Anglaterra, per què anem a la mateixa hora que Hongria? O sigui, o que Polònia?
Que va ser això, home, si repasses la història, va ser una decisió del Franco per posar-se d'acord amb Alemanya, perquè anés bé per bombardejar i així, no, és així la història. Sí, perquè anés bé pels horaris. Sí, per coordinar els atacs. No, és real això, Sona xiste, però és així.
És que no sabien restar una hora, els espanyols. Si els veien a les 3, no sabien que...
Aquí s'ha del sol quan jo digo, coño.
Exacte, que els col·laboradors que el Franco poguessin fer la seva guerra.
És una de les gràcies de Déu que tenia aquell bon home.
No? Crec que avui hem anat una mica cap a aquest format de programa que ara
Maria
Vélez proposava per Cugat.cat, per aquesta casa. I amb temps afegit avui, Sergio Morales, avui els hem donat més de 10 minuts d'afegit als tertulians esportius.
Com el Madrid, mira.
Aquest és un altre tema, que jo no vaig...
Ara falta fer el gol.
No vaig veure més que els últims minuts del partit, sí que se'n van afegir 4, no sé si justos o no.
Sí. Bueno, el temps afegit, segons reglament, pot dir 3 minuts l'àrbit, però es poden allargar 5 minuts. Es pot fer. És reglamentari, això.
Van ser justíssims, perquè just va servir per marcar.
De totes maneres,
van 3, però després poden ser 5.
Si van dir 4... Van marcar el 93, el 89 i el 93.
Sí, el 94 ja...
No busquem conflicte,
Molta gent, fins que marqui el Madrid s'allarga el partit fins que marca el Madrid.
No és com el dia de l'Elx, que el dia de l'Elx va marcar el 96 quan només es tenien que afegir 3 minuts. Vull dir...
Això a Anglaterra és habitual.
No, ahir, a veure, els gols del Madrid aquest cop van ser gols, no hi ha res a discutir. Mala sort per part de l'Elche, molt a última hora, però van ser gols legals i bé. Vull dir que...
Dèiem que això a Anglaterra és habitual, Jon, de fet ho hem comentat algun cop amb el Miquel Molina, el fet d'haver afegir 5 i 6 minuts i anar-se a jugar en futbol.
Sí que és veritat, sí. I és més el que...
Una tonteria de l'hora menys, anem fent, no?
Sí, és que a la primera part també s'afegeixen molts minuts afegits, que aquí normalment amb un minut ja ho hem ventilat, i en canvi no, a Anglaterra les primeres parts, per exemple, s'afegeixen molts minuts d'afegit, que de fet és el que tocaria. I per cert, que parlaves de companys, destacar que el Manchester United és un equip lamentable.
De moment els resultats així ho estan demostrant, no sabem si lamentable o no, veurem si recupera l'equip de David Moyes.
De fet, el Miqui ja em deia que els va salvar el Jovenet.
El Jovenet, sí,
ho deia com una desgràcia.
Diuen que ja situem també alguns diaris d'aquí, futurible pel Futbol Club Barcelona.
Home,
doni-do.
En definitiva, digues, Jon, volies afegir alguna cosa?
No, que ja és futurible, carai.
Sí, ja ho és. Ahir alguna
premsa
d'aquí ja situàvem les dues notícies. La victòria per 1-2, si no m'equivoco, del United, amb dos gols d'aquest jove, i també l'interès del Barça, que es veu que ja el seguia abans que arribés al United.
Ja el seguíem.
Seguirem parlant de tots aquests temes a partir de dilluns de la setmana vinent. Per cert, el Barça de bàsquet va perdre la Supercopa. No sé si algú de vosaltres la va seguir, la final.
No, perquè estàvem anant cap al camp del Barça. Que
jo anava veient, però aixecant el cap, mentre estava fent altra feina.
I el Barça B va perdre 1-0 al camp de la Ponferradina, Jon Sindreu?
No el vaig poder seguir.
Doncs va tornar a perdre l'equip d'Eusebio.
I el Castilla va guanyar.
Sí, ara, no? Primer partit.
Podem seguir afegint
primers
informacions.
Molt bé. Vam guanyar la Supercopa de Hockey, també.
Se'ns acaba l'afegit, sí, senyor. 4-3, bé, els penals. Gràcies, Josep Maria Félez, Jesús Galindo, Marc Lorenzo, Raúl Orgales, Jon Sindreu i Sergio Morales. Ens tornem a trobar dilluns de la setmana vinent aquí. Gràcies.
Gràcies. Adéu.